Som a les portes del cap de setmana i volem compartir amb vosaltres les estrenes que arriben a la cartellera, per si l'opció és anar al cine. Ho farem amb la Fanny Vivar. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Fanny, tenim una cartellera amb algunes de les pel·lícules més esperades d'aquest mes i jo m'atreviria a dir fins i tot també de l'any, per alguns.
Sí, sí, de fet, amb la primera que comencem segur que és una de les més esperades, com comentaves, fins i tot d'aquest 2024, i és que avui no, només podíem començar parlant de Gladiator 2.
És un art triar gladiadors. Solen ser presoners de guerra. Tu tens alguna cosa, Ira. No la perdis mai. Ara sóc el teu amo, però quin cap et puc oferir?
Amb el general ja faig. Roma m'ho ha pres tot. Però obtindré la meva venjança.
Lucy, pren la força del teu pare. Es deia Màxim. I jo el veig en tu.
Jo no lluito pel poder. Lluito per alliberar Roma d'homes com ells.
Això és la guerra!
Guerra de debò! Preparem per embestir!
Com heu pogut escoltar, tenim versió catalana de Gladiator 2 i des de doblatge en català estan fent molta campanya perquè no ens agafem aquesta versió com una més, sinó perquè ens la prenem com una cita imprescindible, perquè les distribuïdores americanes ens posen a prova i, per tant, com més gent triï l'opció en català, més superèxits es podran doblar. Per tant, ens demanen que no fallem aquesta vegada. Fanny, Gladiator va guanyar en el seu dia 5 Oscars. El llistó està molt alt ara.
El llistó està molt alt i, com comentaves, després de 24 anys, no, d'aquesta icònica pel·lícula original que tots segur que recordem i hem vist amb aquests 5 Oscars, entre ells el de millor pel·lícula i el de millor actor protagonista per Russell Crowe, arriba doncs aquesta seqüela, no, de dues dècades més tard dels fets de la primera pel·lícula. Tenim a Lucius, el nebot de l'emperador Commodus, interpretat per Joaquin Phoenix, recollint el testimoni del seu protector Maximus, en aquest cas interpretat per un Paul Mescal que debuta en una superproducció de Hollywood, després de la seva fulgurant aparició al cinema independent, amb nominació inclosa a l'Oscar per la commovedora After Sun. Lucius és l'element vertebrador d'aquesta èpica i espectacular història, com no podia ser de cap altra manera, que promet mantenir tot el que va convertir el primer Gladiator en un dels grans èxits de la dècada. Com comentàvem, després de la mort del seu ídol Maximus, Lucius, que és el fill de Lucilla, en aquest cas interpretada per Connie Nielsen, és posat fora de perill, fora de l'imperi romà. No obstant això, la seva nova pàtria és envaïda per les legions romanes, dirigides per Marco Acacio, en aquest cas interpretat per Pedro Pascal, i després és venut com un esclau per lluitar en la sorra. Amb un cor desbordant de fúria i el futur de l'imperi en joc, Lucius ha de rememorar el seu passat a la recerca de la força i l'honor que retornin al poble la glòria perduda de Roma. En aquest cas, els analistes de la indústria, a més, comencen ja també a parlar d'aquesta possibilitat de que Denzel Washington guanyi uns quants premis, no, per aquesta propera pel·lícula de Gladiator 2, ja que signa una de les millors interpretacions de la seva carrera, es comenta. L'actor, en aquest cas, interpreta un antic esclau que, després de recuperar la seva llibertat, s'ha convertit en un important venedor d'armes i un dels homes més rics de l'antiga Roma. Una pel·lícula plena d'acció, de passió, lluites de poder, com no podia ser tampoc de cap altra manera, molts combats sanguinaris i moltes emocions a flor de pell que es combinen en aquesta segona part, que demostra també l'energia de Ridley Scott per continuar dirigint tot això. La seqüela té un equilibri menys perfecte, es comenta, que la primera, perquè, com comentaves al principi, el llistó estava molt alt. També hi ha sorpreses, no? Hi ha qui diu que a vegades hi ha algunes parts que no són molt realistes i la història pot perdre una mica la credibilitat, no?, que hi ha al darrere, però bueno, això hi ha de tot. Hi ha qui li agrada més i qui li agrada menys.
Home, el tràiler mateix, hi ha moments que aquesta Roma que t'ensenya es veu molt maqueta, no?
Sí, la veritat és que sí, sí. Només veient el tràiler ja es veu que es veu una miqueta artificial, no?
Sí, una mica de cartró pedra, aquesta Roma, sí, que et mostren. Però bé, diuen que el director no ha fet aquesta seqüela pensant en els crítics, ni en la gent que es posarà tiquismiquis, com ara jo, amb la maqueta de Roma, ni en la fidelitat històrica, sinó en aquell públic que saben que aniran al cine i gaudiran, i que no són pocs, perquè la cinta de Russell Crowe és de culte, i hi ha milions d'espectadors a tot el món que aniran al cinema amb ganes de tornar a l'antiga Roma de nou i, evidentment, passar per caixa. I és que ha de tenir una resposta massiva aquest Gladiator 2 de Ridley Scott si volen recuperar els més de 300 milions de pressupost que ha costat. Poca broma.
Home, déu-n'hi-do, eh?
Diuen que no és la millor pel·li de l'any, ni una de les millors seqüeles de la història, però que sí que és un gran divertiment, que està a l'alçada del seu nom. La BBC, per exemple, diu que està plena d'espectacle i actuacions espectaculars i que és, de lluny, la millor pel·lícula comercial de l'any. Però ahir sentia l'Àlex Gorina i li donava un zero patatero, deia.
Sí, hi ha una mica de tot, eh? Si busques una mica de crítica, no? Hi ha, com tu comentaves, qui la posa molt bé, no? Que està, és una de les més esperades i que estarà molt bé. Després hi ha qui no li ha agradat gens, així que, bueno, s'haurà d'anar a veure què passa.
Hem obert amb Gladiator 2, però tenim molt bones propostes, per exemple.
Continuem ara amb un títol del qual ja us en vam parlar fa unes setmanes, quan vam parlar del Festival de Cinema de Sitges, i es tracta de Nunca te sueltes.
Solo le basta con que toquemos algo sin la cuerda. Nunca te sueltes. Érase una vez una madre y sus dos hijos, a los que no les puede pasar nada mientras sigan conectados a su hogar.
Sé que la vida ha sido dura para vosotros desde el fin del mundo.
No le des de comer al perro.
No somos los únicos hambrientos.
Pero el demonio de ahí fuera es muy listo. Solo le basta con que toquemos algo sin la cuerda. Nunca te sueltes.
Nunca te sueltes.
Nunca te sueltes. Cuando tu cuerda se rompió, ¿notaste algo?
¿Por qué me haces tantas preguntas? Mamá nunca nos ha mentido.
Quiere que dudéis de mí.
Igual es seguro irnos. ¡Ayuda!
Eso es lo que quiere que... Nunca te sueltes, que va clausurar, com recordava la Fanny, la passada edició del Festival de Sitges, dividint el públic.
Sí, en aquest cas, com comentaves, doncs aquesta pel·lícula que va clausurar el Festival de Sitges està sota la direcció del francès Alexandre Aja, que va ser guardonat amb el Premi de Màquina del Temps en aquest festival. Ell ha sabut sempre enfocar el cinema de terror des de perspectives molt diferents, sempre portant el seu particular punt de vista i l'ús de diferents elements com la violència i els personatges femenins poderosos, com és també en aquest cas. A més, ha estat sempre capaç d'anar doncs, saltant, no?, entre diferents subgèneres per donar una mica de tot a l'espectador, no? A cinema de monstres i criatures, també malediccions, comèdia o fins i tot gore. Ara, en aquest cas, ens parla d'un món postapocalíptic, com ja va fer a Fúria, però amb un altre punt de vista que realment es converteix en pertorbador, encara que no sigui qui augmenten una pel·lícula del tot perfecta. En aquesta ocasió, doncs, com hem escoltat, se'ns presenta la història d'una mare que viu amb els seus dos fills petits en una cabanyeta allunyada del món. El món que ha estat un món que ha estat arrasat per un mal que ha estat infectat des de l'ésser humà i que ara pretén doncs, acabar amb ells tres. La mare sosté que fora de la cabanya els aguaita una entitat malèfica amb la finalitat de destruir-los, però mentre ells es troben en contacte amb aquests fonaments d'aquesta cabanya, que són uns fonaments sagrats i estan lligats entre ells, estan fora de perill, però per tant es lliguen amb cordes els uns als altres i també a la pròpia cabanya. Però què passa? Quan un dels nens es pregunta si realment, com hem escoltat en el tràiler, el mal és real, els llaços que els uneixen es trenquen desencadenant doncs, una mica una lluita per la supervivència. Com comentava Sílvia al principi, doncs, hi ha crítiques de tot tipus, no? Sobretot destaca una espectacular Halle Berry, i també és veritat que donades l'eficàcia i la versatilitat a l'hora de generar tensió en que el cinema del francès haja està acostumat a fer, doncs quan s'ho proposa resulten a vegades, en aquest cas, hi ha una mica de limitacions, no?, en aquest nou treball. La idea està ben plantejada, si més no, doncs tampoc no busca l'ensurt fàcil, no?, sinó que provoca la por a través, doncs, aquest terror més psicològic, a través de l'aïllament, la mentida, una atmosfera molt opressiva. I és veritat que tampoc no ajuda que al final, doncs, encara que sigui una mica ambigu, des del principi doncs, ja és bastant previsible. El que sí que és molt positiu és la força narrativa d'Aja i el diferent de la proposta, no?, que es desemmarca de qualsevol producció de terror actual d'estudi. I també es tracta d'un relat on des del primer minut doncs, la realitat i els somnis creuen els seus camins de manera constant, consolidant amb això un camí basat en la confusió. No? A veure, fins on és veritat i fins on és mentida.
Sí, sí, això sí que està molt ben aconseguit, que al llarg de tota la pel·lícula estàs dubtant, estàs interrogant, estàs preguntant-te si és una amenaça real, aquesta que hi ha a l'exterior de la cabana, al bosc, o és fruit dels deliris d'una mel malalta, en aquest cas la mare, la Halle Berry. Això sí que està molt ben aconseguit. I aquesta atmosfera opressiva que t'atrapa, eh? Només en els 2 minuts de tràiler ja ho aconsegueixen.
Sí, exacte.
Total, que si voleu passar una mala estona, que al capdavall això és el que li demanem a una pel·li de terror, aquesta és la vostra.
Sí.
Nunca te sueltes.
És una bona oportunitat, sí, sí.
Tenim més pel·lícules.
Sí, ara canviem totalment de registre i parlem de Polvo Serán.
¿Me puedes hacer un redoble de tambor? El chico del tambor, sí, estamos...
Sí, sí. Hazlo con el plato.
Pues sí.
Suena mal.
Pero dale, ¿vale? Otra vez. Mi madre ha decidido matarse en Suiza.
Ha tenido un mal papel en esta comedia. Cuidado, mi Berkel, he vivido sin tragedia.
Hasta aquí, bueno, normal, ¿no? Pero es que la noticia bomba no es esa.
Yo tengo un compromiso con esta mujer por todo lo que hemos vivido juntos.
La noticia bomba es que papá...
Papá, yo no lo entiendo.
Lo siento, hija.
No solo la va a acompañar...
No te podemos ayudar.
Sino que se va a matar con ella.
Hemos tomado una decisión.
O no se va nadie, no se va ninguno.
Pues no nos vamos ninguno.
Bueno, perfecto, no se va ninguno.
Uns quants oients potser ja han tingut l'oportunitat de veure Polvo Serán, perquè no fa ni 10 dies es preestrenava al Festival Mos, a la gala inaugural. Tot i així, ara tenim una segona oportunitat per gaudir-la.
Així és, en aquest cas, sota la direcció de Carlos Márquez Marcet, que va ser director de 10.000 quilòmetres o els dies que vindran. Ell comentava doncs, que, en aquest cas, ell se l'havia de jugar. No estava necessàriament a favor de la provocació, però sí de tractar de generar preguntes i confiar que els espectadors el segueixin. Així ho afirmava i així ho ha fet, no? També això ho va fer en la presentació d'aquest últim llargmetratge en l'Seminici de Valladolid. I ho deia perquè Polvo Serán doncs, se'ns presenta com un musical sobre l'eutanàsia, barrejant un arc dramàtic intens i commovedor, però també lluminós, no? Amb moltes coreografies de dansa contemporània, en aquest cas a càrrec de la companyia La Baronal. La pel·lícula, com escoltàvem en el tràiler, segueix la decisió ferma de la Clàudia, interpretada per Àngela Molina, una dona amb un càncer terminal que viatjarà fins a una clínica de la mort a Suïssa. Ho farà amb l'ajuda d'una associació de suïcidi assistit, acompanyada també pel seu espòs Flavio. Mentrestant, la seva filla Violeta es converteix en mediadora entre els seus pares i el llegat que deixen enrere. I en aquesta ocasió, com també ja se'ns avançava una miqueta escoltant el tràiler, el dilema moral que planteja l'eutanàsia es multiplica, no?, perquè el marit, el Flavio, que està interpretat per Alfredo Castro, vol seguir el mateix camí que la seva dona, que la Clàudia. En aquesta pel·lícula, de què se'ns parla? Doncs dels vincles que són més forts que la vida, de les conseqüències de les decisions tan dures en l'àmbit familiar. També destacar el debut davant de les càmeres de Mònica Almirall, que és la filla, interpreta amb la filla d'aquesta parella, també de la dignitat en la vida i en la mort. La crítica l'ha catalogat com un film insòlit i hipnòtic, també premiat en els festivals de Toronto amb el Premi Platform i en el de Valladolid, on es van portar l'Espiga de Plata i una menció especial del jurat pels dos protagonistes, Ángela Molina i Alfredo Castro. Marqués Marcet vesteix tots aquests dilemes amb sabatilles de ballet, no?, per expressar que tot l'impossible ha de dir en paraules, i aposta per fer-ho amb imatges, moviments rítmics i la música de Maria Arnal. És una tragèdia d'aire clàssic, tan profunda com elegant, molt extraordinària, una pel·lícula atrevida i desinhibida sobre la mort digna i els traumes familiars, i també molt rodona.
Sí. Aquesta participació de la Veronal, de la companyia de dansa, fa que es vagin alternant algunes escenes pràcticament oníriques, de molta bellesa, que busquen donar a l'espectador aquesta bellesa en ve alta i trencar la tristesa de la història que acompanya tot el metratge. I el mateix passa amb algunes mostres d'humor negre que hi ha per treure ferro a la cosa. Diu Lara que Marqués Marcet transcendeix el debat sociopolític sobre les cures pal·liatives o el suïcidi assistit, que és el que planteja Ángela Molina, per inscriure la pel·lícula en un territori més artísticament estimulant, construint aquest insòlit musical de petit format que acompanya aquesta parella que volen morir, que busquen aquesta mort voluntària plegats. És Polvo Serán, com dèiem, preestrenava aquest MOS 2024, que demà diumenge finalitza. Més pel·lícules, Fanny, que hi ha per triar i remenar avui.
Exacte, ara reprenem el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, ja que parlem de la guardonada com a millor pel·lícula El baño del diablo.
¿Te gusta?
Está bien. ¿Lo has oído?
¿El qué?
Los bosques están cantando.
Oh, Agnes.
¿Te acostumbras a esto? Sí. Poco a poco.
Al señor no le gustará que no cocines para tu marido.
Tu madre.
Què passa con
És la gran guanyadora del Festival de Sitges i també es va endur l'Os de Plata a Berlín, aquest Baño del Diablo.
Sí, ja indica una mica que estem davant d'una gran pel·lícula d'aquest gènere del terror. En aquest cas, la pel·lícula comença amb una cita als meus problemes, em van fer sentir cansada d'aquesta vida i em vaig veure obligada a cometre un assassinat. Així comença El Baño del Diablo, la gran guanyadora, com comentaves, de molts premis, entre ells el del Festival de Sitges, una pel·lícula ambientada en el segle XVIII, en el centre d'Europa, concretament a Àustria, que parla de la terrorífica onada de crims comesos per salvar l'ànima. El context que determina aquests fets es troba en que l'Església Catòlica sostenia que el suïcidi suposava una condemna eterna, mentre que assassinar algú també conduïa a la pena de mort, però amb l'absolució després d'una confessió. Era el que es deia suïcidi per poders. En aquest cas, els cineastes Severin Fiala i Verónica Franz posen el focus en tantes i tantes dones que en ple procés depressiu van cometre infanticidis, perquè també, segons l'Església, les ànimes dels nens eren pures i se'ls enviava al cel sense condicionants. Amb un estil molt naturalista que posa els pèls de punta en la descripció de les formes de vida de l'època, la pel·lícula posa el centre en aquest fanatisme religiós i sobretot també en aquest menyspreu absolut cap a les dones. Trobem a l'Agnès, una dona molt religiosa i molt sensible, que es prepara per casar-se al costat del seu estimat, però que dia rere dia doncs, se sent atrapada en un camí i solitari que no li agrada. Comencen a aflorar amb els pensaments en ella com a única manera de sortir de la seva presó interior, i és una època doncs, en què la vida de les dones doncs, estava molt definida per aquest dogma religiós i els tabús. És un soberbi terrorífic drama històric sobre, com hem comentat, el suïcidi de les dones en el segle XVIII, i es comenta també doncs, que serà molt una de les més vistes.
Una història de bruixes sense bruixes que fa més por que el cinema de por i, sens dubte, com heu pogut escoltar, pertorbadora. Tenim un altre drama.
Sí, en aquest cas un drama amb segell espanyol, Los últimos románticos.
Renfe, servicio de atención al cliente, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas noches, Miguel María. ¿Me podrías decir los horarios a Salamanca, por favor? Al final nunca fuimos a la playa.
Ya, ni que nos hubiéramos muerto.
¿Qué pasó, que vamos?
Una pel·li amb cert eco a Los lunes al sol. Ara ens explica la Fanny.
En aquest cas es tracta del segon llarg de David Pérez Sanduño, que està basat en una novel·la de Chani Rodríguez, que té esperit de derrota col·lectiva i del temps que s'esgota. Ens trobem davant la història de la Irune, una dona insegura, solitària i amb tendències hipocondríaques, que treballa en una fàbrica de paper situada a les afores d'un poble industrial d'Àlaba. A la seva vida es limita a un reduït cercle de coneguts, els seus companys de treball, una veïna amb la qual comparteix amistat i un operador de Renfe, a qui consulta horaris de trens que mai agafa. El seu fràgil equilibri esclatarà quan es detecta com un petit bultó en un pit, la qual cosa coincidirà amb un conflicte laboral en el qual es veu implicada. És llavors que la seva vida pren un gir inesperat, oferint-li l'oportunitat que potser, sense saber-ho, sempre havia estat esperant. És un film molt anticlimàtic que retracta una dona molt insegura, amb considerable seguretat en el to, en els gestos i la relació del personatge amb el barri en el qual viu, i en el que destaca sobretot la interpretació de l'actriu protagonista Miren Gaztañaga.
Una història sobre les segones oportunitats i que va rebre l'aplaudiment del públic al seu pas pel Festival de Sant Sebastià. I acabem amb un documental.
Sí, Waldo.
Grabando. Bueno, vamos a probar esto. Ecualización en 7.5, ecualización en 7.5. Ahora diciendo una letra A voy a cambiar a 3/4. Ah, he cambiado. Vamos a escuchar.
Impresionante. Què en sabem d'aquest documental i de Waldo de los Ríos?
En aquest cas, sota la direcció d'Alberto Ortega i Charlie Arnaiz, que posen el focus en la figura d'aquest músic argentí, Waldo de los Ríos, que va ser tot un fenomen a Espanya dels anys 60 i 70. No s'entendria l'èxit de Rafael i la seva balada de la trompeta, o del Tengo el corazón contento de Marisol, o del Soc rebel de Janet, sense ell, ja que ell va ser qui les va composar. També va adaptar Beethoven, l'himne de l'alegria, popularitzat per Miguel Ríos. També ell va ser un gran milionari amb rècords de vendes de discos i es va suïcidar el 28 de març del 1977. En aquest documental doncs, descobrirem el pes d'una mare manipuladora, d'una homosexualitat clandestina en temps en què era il·legal i que et podia portar a presó i d'una profunda depressió.
Hem obert amb el tràiler en català de Gladiator 2 i ben a prop de casa tenim l'oportunitat de veure'l així, oi?
Exacte, la podrem veure al Cinema Kubrick avui divendres a les 6 i a les 9 en versió original subtitulada.
Gràcies, Fanny, bon cap de setmana.
A reveure.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:45. Fem un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Una nova sessió de les seccions Collita i Brot i un maridatge de xampanys enceten la recta final del Festival Most. L'Auditori del Vinçà va acollir aquest dimecres al vespre la segona sessió dedicada a la ficció dins la secció Collita del Festival Most amb la comèdia americana Wine Club, un gènere que no acostuma a ser habitual en aquesta secció on predominen els documentals. En paral·lel, el Vinçà també acollia un maridatge de xampanys francesos a càrrec de Xavier Roig, sommelier i propietari de Cal Fero. També en el marc del Festival Most i la secció Brot, el mateix dimecres al vespre, se celebrava la tercera sessió del concurs de curtmetratges amb una selecció de ficcions nacionals. Des del jurat de la secció, Rosa Vergés destacava la importància de donar oportunitats als nous creadors. El Festival Most clourà aquest diumenge a la tarda amb el lliurament de premis als millors treballs de Collita i Brot i en el decurs de la gala també es lliurarà el premi al millor museu del vi europeu, el Vinceum. Codorniu Arts Collecta La Fideuera és el millor escumós de l'any segons la guia que elabora Vivir el Vino. El cava Codorniu Arts Collecta La Fideuera 2014 ha estat escollit millor escumós de l'any a la guia 365 vins a l'any que elabora la revista Vivir el Vino. Amb 98 punts obtinguts, aquest cava de paratge qualificat ha estat l'escumós millor valorat de tot l'estat i passa així a formar part de la llista dels 11 magnífics de 2025, una selecció que s'elabora després d'un rigorós tast a cegues. Codorniu Arts Collecta La Fideuera 2014 és un monovarietal de xarel·lo del Penedès procedent de ceps de més de 25 anys. Després de més de 90 mesos d'envelliment, aquest cava brut es caracteritza per la seva gran estructura, riquesa, acidesa i elegància. És ric en aromes, amb notes de baixa muntanya mediterrània, fonoll i farigola, resina, anís i fruita blanca. En boca és intens, amb volum i bon equilibri entre la fruita i l'acidesa i la seva bombolla és delicada i cremosa. S'inicia la temporada 2024-2025 de la Ruta del Xató amb novetats gastronòmiques. Aquest dimarts, la temporada de la Ruta del Xató 2024-2025 va començar oficialment amb un acte inaugural a Can Milà, a Sitges, donant el tret de sortida a 6 mesos d'activitats centrades en aquest plat tan emblemàtic de les comarques del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Com a novetat, Cunit torna a formar part de la ruta al costat de Calafell, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Sitges. Els restaurants locals, la Rosseria de Cunit i l'Hotel Àdia, oferiran les seves interpretacions del xató per celebrar aquesta tradició gastronòmica acompanyada dels vins de la Deo Penedès. Les escoles de Cunit també se sumen a la ruta amb un curs de xató organitzat per la Regidoria de Turisme i Patrimoni. Aquesta activitat està dissenyada perquè els alumnes coneguin i aprenguin a fer la salsa de xató amb ingredients locals i sota la guia de restauradors cunitencs, aprofundint en la cultura gastronòmica del territori. I aquest diumenge al matí hi ha una nova visita guiada al poble medieval de Viladellops. L'Ajuntament d'Olèrdola organitza per aquest diumenge una nova visita guiada pel patrimoni del municipi. Serà a Viladellops a les 11 del matí. El punt de trobada serà a l'església. Des d'allà s'iniciarà un recorregut que permetrà conèixer els elements més característics de Viladellops, un poble creat l'any 930. La primera edificació que s'hi va construir va ser la torre medieval, que tenia les funcions de comunicació amb el castell d'Olèrdola i de fortificació i protecció dels veïns en cas d'atacs dels sarraïns. Més tard se li va annexionar una petita capella que també va ser presó. Un altre dels centres d'interès de la visita és poder conèixer el centre de documentació de la família Desvalls. L'activitat és gratuïta i les inscripcions es poden fer a turisme@olerdola.cat.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i 5 minuts.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
La història que us expliquem ara, l'entrevista, podria ser la de força persones, perquè les barreres arquitectòniques són una assignatura pendent a molts municipis del Penedès. Aquesta és la història del calafellenc Carles Frías, que va en cadira de rodes des que era petit. Per conèixer en primera persona a quins reptes s'enfronta diàriament quan surt al carrer, la Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, ha anat fins a Calafell a veure'l.
Doncs així és, Sílvia, ens hem vingut fins la platja de Calafell, de Segur de Calafell. Estem passejant pel passeig marítim i al llarg de l'entrevista veureu, o escoltareu, millor dit, com és el dia a dia d'una persona que va amb una cadira de rodes. Moltes vegades no ens adonem, però té certes complicacions que qualsevol persona que no tingui una discapacitat o que no vagi amb cadira de rodes o que vagi amb crosses normalment no percep. Per això tenim el Carles, que ens farà aquest tour per aquí, per la zona de Calafell. Molt bon dia, Carles,
bon
com
dia.
Estàs?
Doncs molt bé, estic bé. Estic ara, bé, doncs, recent llevat i amb moltes forces per explicar una miqueta de com és el dia a dia d'una persona amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, en segon que... i que, bueno, que situacions, no?, ens trobem dia a dia.
Carles, tu vas en cadira de rodes. Quina és la raó, si es pot preguntar?
És de ben petit. Però, bueno, és de ben petit. No és més.
Clar, entenc que sempre has anat amb cadira de rodes.
Sí, sempre.
Tota la teva vida.
Sí.
I... clar, al principi deia, no?, que normalment no ens adonem fins que algú ho té, no?
Sí, quan es trenquen una cama o es trenquen les dues, perquè quan es trenquen una o una, que van amb crosses, no? I no és el mateix amb crosses que anar amb una cadira de rodes. O també, les dues coses, també, com ho vegis.
Ara estem passejant, de fet, sí. Hi ha... trossos de voreres que estan malmeses. A quins reptes t'enfrontes diàriament?
Bueno, doncs amb esglaons, amb rampes mal fetes, m'enfrento bueno, amb poca distribució visual quan creus al carrer. I, bueno, tot bé. És una putada perquè això és constantment, i quan les preguntes als que manden aquest lloc diuen sempre que estan procés, estan projectes remodelant les voreres, i llavors sempre es posen el mateix argument constantment.
De fet, tu has estat molt, sí, molt reivindicatiu amb aquesta situació.
Sí, et diria més. Jo vaig estar durant un mes i pico fent estances a l'Ajuntament, fent escrits, fent trucades i, bueno, fent reunions. Però, bueno, per un lloc li entra i per l'altre li sota la... Li fa fora, no?
Quantes distàncies has arribat a fer?
He fet, jo tinc registrades, del tema urbanístic, vaig estar fent com 20 distàncies.
Aquestes distàncies han estat respostes en algun moment?
No. De fet, quan vaig fer la primera distància de remodelació d'això, va ser el 2020, després del 2021 tal, i em vaig relaxar una miqueta, però l'any que em va ser més permanent les estàncies va ser l'any 2022, que, bueno, ja sí que era una setmana sí, una altra també, una altra també, i així constantment.
Com t'afecta, Carles, que el fet de que tu vegis que no tens aquests drets que hauries de tenir.
Pues com totes les persones que sofrim, que patim això, no? Que és impotència, a vegades doncs, diem i fem coses que la impotència ens domina, la ira ens domina i jo sé que cadascú té els seus motius, però tot està relacionat amb que si es fes bé les coses, això no es tindria que... El que vam tindre que fer moltes vegades de frustració, no tindríem que fer-ho si les coses estiguin millor.
Uh-huh. Fa no gaire, durant una de les, dels problemes que hi ha sí. amb el transport, o fins i tot a Sant Vicenç de Calders, vam veure una persona, es va fer viral, perquè el van haver d'agafar perquè l'ascensor no funcionava i el van haver de pujar i baixar. Sí. Quan tu veus això, què és el que sents? Perquè al final...
Molta ràbia. Al principi, molta ràbia. Després, moltes llàgrimes, perquè jo també vaig tindre una situació semblada dues vegades, des de sempre, bàsicament, però la més hardcore fue la de l'any passat. Però, bueno, veig això que un home a Sant Vicenç també va ser, i vam tindre que... I tot el món gravant i dues persones...
I ningú feia res.
Ningú no feia res. Com, aparta els mòbils, els smartphones i posa't a ajudar la persona.
Clar.
M'envenena.
Clar.
M'envenena.
Carles, quan... Clar, parlem de barreres arquitectòniques, però estan en molts llocs. Comerços, tot i que estan per llei, que han de tenir-ne... Però abans parlaves de les rampes. Les rampes, m'ho has ensenyat, no són tan fàcils com dir.
No,
és una rampa.
No, és una rampa. Les rampes, al passeig marítim, quan tu creues el passeig marítim de Segur de Calafell, no respecten la inclinació que tenen que fer.
Vale.
No respecten això, perquè... tinc un amic que també va sortir a defensa meva amb dades oficials a com se tenen que respectar aquestes infraestructures, no? Uh-huh. Em deien que tenien que estar més clar. Per exemple, quan
estem mirant-ho, ara mateix, tot i que no ho veieu.
No ho veieu vosaltres, però...
La inclinació és molt bèstia, ara mateix.
És molt bèstia, ara. Aquí hi ha dos, tres rampes.
Vale. Vale?
Una és per baixar a la vorera de la rampa.
Vale.
Després la rampa, i després una altra rampa a l'altra vorera. De l'altra vorera, la rampa és... està més millor que la que està.
És que són diferents, a més.
Sí,
és a dir, aquesta té
diferents.
Una inclinació molt més bèstia.
Clar.
Però que, a més, clar, jo crec que, no sé si pot passar, però les cadires de rodes s'espatllen.
S'espatllen a la inclinació de la rampa del passeig marítim, quan tu creus el carrer. Uh-huh.
Clar, tot això potser té pocs anys, però no s'ha tingut en compte.
No s'ha tingut en compte perquè ja estava abans de tot, també.
Clar, una altra cosa, no sé si afecta o no afecta, però,
a veure,
per exemple, amb les motos ho veiem.
Sí.
El tema dels pas de vianants.
Sí.
Allò rellisca, no rellisca? Us afecta?
De les motos?
La pintura. A vosaltres no us afecta.
De la pintura, no.
Vale.
Depèn de la quina... això també depèn del pneumàtic, de tota... de cada cadira de rodes, però el meu no.
Vale. Perquè, clar, parlàvem, no?, d'aquestes rampes, que possiblement s'han modelat, però una altra de les coses, i tot i que el passeig marítim no, però hem estat abans, és el fet de que hi hagi arbres o que hi hagi poca distància entre obstacles, per dir-ho d'alguna manera, no?
Clar.
Això com, clar, és a dir, si ara t'hi trobes en una vorera que sigui estreta, com les que hi ha per sota de la via, hi ha el tema d'Endesa, que ho hem vist.
Sí, sí.
Com fas la carrera d'obstacles, Maria?
Jo, anant per la carretera.
Per la carretera.
Arriscant la meva vida, perquè és veritat que està amb la carretera a prop dels cotxes,
sí.
Evitant que hi hagi un col·lapse del tràfic, però és que si féssim bé les voreres més àmplies, nosaltres no tindríem que fer maniobres arriesgades per fer el tram, saps?
Clar. Tu vius aquí assegut a Calafell.
Sí.
Què et suposa cada dia, si vols anar al gimnàs, que em consta que tu vas al gimnàs,
sí.
O anaves, què et suposa? De temps, de desgast físic i de recorregut?
El desgast físic ja ho tinc. I això és permanent. Això és per tota la vida.
Uh-huh.
Són els ombros. Els ombros, quan tu fas molt exercici per anar a un lloc que està a 3 quilòmetres, que és 3 o 4 quilòmetres, 4 quilòmetres per anar i 4 quilòmetres per tornar, llavors veus que el transcurs de tot l'esforç que fem nosaltres, es fa malbé els ombros, tinc els lligaments dels ombros molt fotuts, els tinc no destrossats, però sí que tinc que empitjorar molt. Hi ha una vegada que els meus ombros, quan estan totalment sobreexplotats, llavors no fan la rotació que tenen que fer els meus ombros, perquè estic constantment impulsant-me amb els braços i depèn. Si tinc que anar una hora, jo sé que me tinc que llevar més aviat, però anar més tranquil. Però si estic dormint una miqueta i tal, i tinc l'hora justa, tinc que anar corrent, com és lògic, no?
Clar.
Ja.
El tema de transport ens oblidem, no?
Sí, perquè el tema de transport jo ja m'he oblidat, perquè per un lloc és veritat que tenen que remolar el tema de transport, que ja és veritat que això sí que està molt bé, que l'hagin remolat per l'any que ve.
Uh-huh.
L'any que ve tindríem una renovació dels transports públics. Me n'alegro molt, perquè és que una vegada que vaig fer el recorregut de Segur de Calafell a Calafell, tenim que anar per tot el poble i perdem temps, perquè no van anar en una direcció concreta.
Uh-huh.
Tenen que recórrer tot el poble fins al punt on es tinc d'anar.
Uh-huh.
Saps? No és un...
No és aquí, anar d'aquí a allà i que faci...
No, faci aturades. Fan tota la volta, tot el poble, bàsicament.
Clar. I pel tema de transport, m'imagino que sí que ha d'estar adaptat.
Sí, doncs, clar, però com tot, hi ha una cosa, hi ha la humanitat, que algunes persones tenen humanitat, uh-huh, i educació, i llavors hi ha també l'altra cara de la moneda, on hi ha persones que no tenen ninguna pudor per aquest és el meu lloc i aquí, per més que tu estiguis en una situació, aquí t'estic jo.
Clar.
Si ja no hi ha ningun altre lloc, doncs t'aguantes.
Ja.
Si això és així. Però bueno, igualment és el que dic sempre, que hi ha persones de tot tipus.
Uh-huh.
I jo valoro les persones que em deixen en algun lloc, però jo poc que he agafat el transport públic.
Clar, aleshores, si vols anar a Barcelona,
Sí,
això ja és una altra història, no? Ja no comptem com van els trens últimament.
Els trens van molt malament en tot Catalunya.
I amb el que està passant ja és arrodonim tot, no?
Ah, sí. De fet, ahir de Barcelona, fa dos dies, a Barcelona van tancar totes les vies a Sants.
Uh-huh.
Amb cancel·lacions del transport.
Sí.
i molta gent treballava amb aquella hora.
Clar.
Què passa? Això no té justificació.
Ah, perdona, Carles, estem passant per un lloc on precisament hi ha un boquete.
Sí, sí.
Això com t'afecta a tu?
No, aquest boquete...
Aquest no, però potser
aquest no.
Aquest no,
però hi ha boquets més àmplies, uh-huh, on se trenca la roda. I bueno, a part del trencament del boquet, hi ha bons persones que, bueno, amb civilització, no són molt cíviques, uh-huh, i tenen problemes també amb la merda dels gossos. Però
que hem passat unes quantes.
Que hem passat unes quantes.
I no ho hem dit.
No. Però tinc que justificar una cosa, i és que el tema dels gossos és també no és problema d'ells, perquè estan fent les seves coses.
El problema és els amos.
Exacte. El problema és qui li recull la merda als gossos.
Clar.
Jo crec que si tu tens un cos...
N'has de ser responsable.
Això també. Tens que ser responsable d'aquest animal i dels cuidadors que tenen que tenir.
Uh-huh. Carles, el fet de comprar-te una cadira de rodes elèctrica, un altre dels temes, no? Estrella, que dic jo.
Bueno, mira, això és un tema bastant hardcore, perquè és molt complicat a dia d'avui, perquè tenim problemes molt grossos amb el tema d'això. Em va més igual que va ser per aquí, però una cadira de rodes elèctrica us ho menciona, sí. Però, aquest any, bueno, l'any que ve em toca. Però el problema no és la cadira de rodes. El problema és l'ortopèdia. Hi ha ortopèdies i ortopèdies.
Sí.
Però hi ha ortopèdies que per culpa d'aquestes fan coses que no tenen que fer.
Vale. És a dir, està regulat, però no.
No és això. No és això. És més complicat perquè hi ha una cosa llamada avarícia econòmica.
Vale.
Hi ha en totes les... no en totes, òbviament, però per culpa d'algunes que inflen els preus, no donen... Algunes no donen garantia, i quan no donen garantia, donen garantia d'un any, de dos anys, però ja està. Ja, perquè, ja. Per exemple, la que donen un any no, són les que fa la Seguretat Social i ja està.
Ja.
I les cadires de rodes complexes que estic jo amb aquesta, amb aquesta sí que és amb materials molt econòmics, però no és el mateix una cadira de rodes d'alumini que una cadira de rodes feta per aguantar quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, perquè es trenca més una cadira de rodes d'alumini que no d'un altre material.
Que seria una mica com els cotxes, no?
Sí.
Portar un Seat o portar un BMW.
Sí.
És a dir, cada cadira té la seva... Uh-huh. Idiosincràcia.
Claro, idiosincràcia i tot això.
Déu-n'hi-do. Carles, a la gent que t'escolta, li voldries dir alguna cosa?
Com quines persones?
Tota la nostra audiència.
Mira, jo m'agradaria molt que les persones es posessin en el lloc dels demés. Uh-huh. Perquè, bàsicament, la humanitat que tenim ara ja no és la que era abans. Uh-huh. I falta molta humanitat, falta més consideració. Ara, amb tota la situació que està vivint ara allà a València, ja tinc fe a la humanitat, perquè tot és ajuda amb tots, i això m'agrada molt. Però quan s'acabi tot això, què? Seguirem així? Estàs oblidant de tot això? No. Aquí hi ha que fer un canvi. Hi ha que defendre els nostres drets, els nostres criteris i lluitar per el lloc que volem. Perquè
La vida es passa molt ràpid i el temps és el més valiós del món. Els diners, el poder i tot això, quan arribi el teu moment, què? Aniràs... Hi ha un dit que diu: em vindràs amb res i t'aniràs amb res. Ara sí que imagina't. Ara, doncs, és la meva moraleja.
Paraules maques. I quan vegin algú amb cadira de rodes, què podríem fer? És a dir, jo abans amb tu sempre intento ajudar. Sí. No sabem si és perjudicial o no.
No, mira, això perquè jo soc molt... molt jo, saps?
Sí.
M'agrada fer-me de tot. Però, bueno, una ajuda també a que sàpiga recibir l'ajuda de la persona, òbviament. Però, bueno, si hi ha amb diferents situacions físiques, doncs sí, home, tens que ajudar perquè, si no... No per tu, sinó per l'altra persona.
Clar.
I perquè, òbviament, això és el que hem de fer, ajudar-nos uns amb els altres i ja està. No és res.
Carles, es queda un minut aproximadament, menys d'un minut.
Bueno.
Hi ha alguna cosa que vulguis dir?
Nada, res més. Simplement que tenim que fer el possible per construir un món millor i que, bueno, tenim que si volem que ens reconeixi quan ja no estem, és pels actes, no per el que hagis fet, sinó pels actes d'acord, no per interessos.
Carles, ens quedem això. Volíem visibilitzar d'alguna manera que suposa, doncs, anar amb una cadira de rodes, amb les diferents dificultats amb les que us trobeu les persones que heu d'adoptar per a aquest tipus de mobilitat. I gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa i esperem que els polítics o qui sigui prengui nota, no només aquí a Calafell, sinó a molts llocs.
A tots llocs d'Espanya.
Moltes gràcies, Carles.
Igualment.
Aquí posem punt i final a la setmana. Que vagi molt bé i fins dilluns.